migdia, al Mirall, COPE Catalunya. Estàs informat.
Hola, bona tarda, amics i amigues. Notícia important aquesta setmana per a l'Església que fa camí a Catalunya. I és que el papa nomenava dimarts el dominic Xavier Gómez nou bisbe de Sant Feliu de Llobregat. És, des de l'any 2021, o era, director del Departament de Migracions de la Conferència Episcopal Espanyola. Fill d'Azcoitia, a Guipúscoa, de 54 anys, va ser ordenat sacerdot a la diòcesi de Sant Sebastià el 1994 i es va incorporar a l'Orde de Predicadors, els dominics, el 2003. Durant les seves primeres impressions expressades tant a la roda de premsa, a la Casa de l'Església de Sant Feliu, com en els mitjans de comunicació, Xavier Gómez va dir que està sorprès, però alhora molt esperançat i molt connectat ja amb els seus nous diocesans.
Sí, estic molt sorprès perquè és veritat que jo no esperava, però bueno, l'Església m'ha dit vine i després de discernir he vingut. I sí. Soc aquí per posar-me al servei d'aquesta diòcesi de Sant Feliu de Llobregat i del poble de Déu que camina.
Xavier Gómez també expressava un sincer agraïment al seu predecessor, Agustí Cortés, que ha guiat la diòcesi aquests últims 20 anys, i un missatge d'encoratjament a tota la gran comunitat de creients d'aquesta església diversa, amb comarques ben diferents, de mar, de muntanya, des de l'Anoia fins al Garraf, passant per l'Alt Penedès i, evidentment, la més poblada, el Baix Llobregat. Agustí Cortés deixa el càrrec 2 anys després d'haver presentat la renúncia. L'ordenació episcopal i l'inici del ministeri de Xavier Gómez a Sant Feliu de Llobregat serà el 30 de novembre, dissabte, a les 11 del matí, a la catedral de Sant Feliu de Llobregat. I 6 dies abans, el 24, diumenge, a les 6 de la tarda, es farà una celebració de comiat del bisbe Agustí Cortés. Moltes felicitats a la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat. Avui els llibres són protagonistes a la nostra taula de testimonis. Presentarem, d'una banda, d'Orfeu a Monteverdi, assaig sobre música, inspiració, mite i sacralitat, un treball publicat per Fragment Editorial, i amb el seu autor explorarem tot el que és la historicitat, la música, en relació amb l'obertura a la transcendència, amb la creença religiosa en general. I un altre ben diferent és el que es titula Sonia, testimonio de amor 1970-1987, editat en aquest cas pel Centre de Pastoral Litúrgica. També ens visita el seu autor perquè amb ell coneixerem la història d'una noia que va trobar Déu i que un any i mig després va morir encara abans de fer els 17 anys d'edat. Tot això amb la música d'inspiració cristiana i un petit resum de notícies us acompanyarà fins que siguin gairebé les 2 aquí a COPE Catalunya i Andorra, al 783 de l'Ona Mitja. Salutacions avui del Jorge Martínez a les vies de so, de la Montse Roset a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa. Obrim la taula de testimonis. La inspiració s'entén moltes vegades com la presència d'un influx extraordinari en la creació artística i, per tant, té com un ingredient clar de misteri. I podem dir, des de la creença i des de la fe, d'obertura al misteri de Déu. Avui volem conèixer aquest llibre d'Orfeu, a Monteverdi, assaig sobre música, inspiració, mite i sacralitat, amb el seu autor, Josep Maria Gregori, que és fill d'Igualada, musicòleg, cantant i autor de nombrosos treballs sobre aspectes històrics i interpretatius de la música, sobretot des dels segles entre els segles XV i XVIII. Senyor Josep Maria Gregori, bona tarda i benvingut.
Bona tarda.
Bé, gràcies. Com definiria aquest llibre? D'Orfeu a Monteverdi, aquest primer títol ja fa pensar que és històric.
Bueno, el títol té un component més poètic que històric, perquè he pensat que parlar d'Orfeu és parlar potser del mite central de la música, de la història de la música, no? És, Orfeu és el gran, diguéssim, el gran aeda, el gran cantor, és el fill d'una musa, precisament, no? Per tant, és un semideu, és un heroi, i és un mite recurrent que ha persistit després dels relats gairebé novel·lats de Virgili i d'Ovidi. És un mite que diguéssim, els compositors l'han anat glossant, l'han anat, diguéssim, sonoritzant, i Monteverdi per mi és un referent ineludible, és a dir, és el, és, a part de que és el músic que ens obre les portes a l'òpera barroca, per entendre'ns, el tractament que fa de l'obra la converteix en molt més que una òpera. L'Orfeo de Monteverdi és gairebé és una òpera litúrgica.
Per tant, la relació amb la transcendència és clara. Saludem d'altra banda l'autor de l'altre llibre, Sonia, Testimonio de Amor, 1970-1987, Josep Maria Tarragona, enginyer industrial, autor d'una biografia sobre Antoni Gaudí, una biografia d'Antoni Gaudí, millor dit, historiador i també escriptor. Bona tarda, senyor Tarragona, benvingut.
Bona tarda, ben trobats.
Bé, què explica vostè en aquest llibre sobre la història d'una noia senzilla de la societat moderna que el 1986, diumenge de Pasqua, descobreix la seva creença en Déu i un any i mig després, aparentment sense cap vincle amb això, per un accident mort?
Pues és una història d'amor, com diu el títol. Sònia és una adolescent, és una noia que s'enamora de Jesús i viu, vol viure aquesta història d'amor amb ell i la viu amb tanta intensitat que la seva ànima madura completament i finalment, com expressa ella, vull anar al cel, parafrasejant potser a Teresa de Lisieux, vull anar al cel perquè això és la voluntat de Déu i allà el podré estimar més que aquí.
En canvi, la mort no és directament vinculada en el temps amb aquest vull anar al cel, sinó d'un accident. És a dir, que no comptava ella de morir tan immediatament.
No, és part del misteri al qual fèiem abans. És un misteri de per què una persona respon sí o no a la mort de Déu, i és un misteri també la mort. O sigui, perquè la vida és limitada i dura o 15 anys o 110. Però finalment s'acaba, no? I després ve el cel.
Exactament, al qual aspirem els creients que busquem Déu, que busquem sincerament Déu, no? Com es diu en moltes de les explicacions i reflexions bíbliques i també interpretatives. Anem per parts. Sobre el llibre d'Orfeu a Monteverdi, assaig sobre música, inspiració, mite i sacralitat, editat per Fragmenta, un llibre que connecta l'impuls de l'obra artística amb el que és la transcendència a través dels símbols, dels recursos musicals. Què proposa vostè pel que fa a l'estructura, senyor Gregori, en aquest llibre?
Sí, mira, és un llibre que està... O sigui, és un llibre que està pensat per reflexionar sobre qüestions que per mi són claus respecte a això que vostè diu, no? Una és el tema de la inspiració, el sentit que té, la procedència, la consciència que té l'artista i l'artista com a compositor i com a intèrpret diguéssim, de conductor, de vehicle, de pont, de transmissor d'aquesta inspiració, i la força que pot tenir aquesta, la força, l'energia que pot tenir aquesta, la virtut d'aquesta inspiració quan, diguéssim, permet desvetllar per ressonància, la música treballa per ressonància, cal mobilitzar quelcom molt interior, molt profund, allò que els grecs anomenen la psiche i que nosaltres anomenem l'ànima, no? Uh-huh. Aquesta seria una missió, diguéssim, jo entre cometes diria gairebé sacerdotal, no?, del compositor, de fer de transmissor, de vehicle de transmissió, de connector, de pont entre el món increat, entre allò que deia Sant Agustí, no? de per visibilia et invisibilia, no? A través de, la, de reunir el visible amb l'invisible a través de la música. I la música és un llenguatge invisible, a més a més. Per tant, ho il·lustraria molt bé. No?
Sí, sí.
I són reflexions sobre això, sobre el sentit del sagrat en la música, és a dir, com una inspiració orientada, amb consciència, no només és un art vell, un art per fruir, un art que comunica uns valors, sinó que a més es pot ser portadora d'un valor ontològic, d'una essencialitat. Uh-huh. Pot connectar precisament amb aquesta font, amb aquesta ànima universal que deien els antics, no? Amb aquest esperit universal, en el món cristià seria l'Esperit Sant. Uh-huh. Per tant, pot ser portadora d'un valor ontològic i, per tant, també teològic, no?
Sí, sí.
La música creada amb aquesta consciència. Vull dir.
Amb aquesta identitat, de fet, això dona nom a un dels capítols, a una de les parts, no? La sacralitat i l'ontologia de la música.
Això, sí,
reflexions penso... en forma d'assaig, molt recomanables avui. Es pot llegir amb certa fluidesa, seguit, però també aturant-se, no? És a dir, no precipitadament.
Segurament, clar, jo com que l'he escrit no puc dir això, no?
Això és els lectors li diran.
És veritat que he intentat fornir citacions de textos de molta qualitat, molt solvents. De fet, aquí hi ha tres autors que m'han guiat molt en la confecció d'aquest llibre. Un és Emmanuel Dogbos, que ha sigut un humanista belga, estudiós, coneixedor de les llengües semítiques, del llatí, del grec, un home que ha relacionat, que ha pogut rellegir la mitologia amb una clau, amb un misticisme extraordinari, no? També Annick de Susanel, una autora francesa, cristiana ortodoxa, de la qual he tingut l'ocasió de traduir alguns llibres, no?
Del qual vam parlar, d'un concretament,
oi? Sí, sí. I també m'he recolzat bastant amb un llibre que es diu El missatge retrobat, de Lluís Catió, publicat per Claret l'any 2007, que és un llibre escrit amb sentències molt breus, com si fos un llibre de proverbis actual, d'una gran profunditat espiritual, no? I que d'alguna manera aquests tres autors són els que han guiat el meu viatge.
El seu gran objectiu és potser reivindicar el sentit religiós de la música, el servei de la música, també el diàleg interreligiós, per exemple.
Sí, per suposat, està implícit, eh? Tot això està implícit, exactament. Sí, sí. I també rellegir la mitologia, és a dir, buscar les concordances entre les mitologies i la tradició cristiana. Això és molt interessant.
Les muses, de fet, l'origen etimològic de la música,
sí,
no?
No, i veure les concordances que es donen, per exemple, entre els textos dels sufís, dels místics hassídics, d'aquests autors tan interessants de l'època del nostre Ramon Llull, per entendre'ns, no? Veure com, en el fons, estan dient el mateix des de les seves civilitzacions, des dels seus contextos culturals. Vull dir que hi ha una gran afinitat en els objectius, per entendre'ns.
En ple segle XIII, Ramon Llull ja conreava, no?, aquest diàleg amb l'islam, concretament, fins i tot, eh? Temps molt convulsos. Bé, i com entén vostè la sacralitat en la música? Ja sé que ha parlat d'una identitat pròpia, perquè, clar, la música pot ser de molts tipus, i els amants de la música moderna que ens escoltin poden dir transcendència, sacralitat, això em sona a missa.
Bueno, potser hauríem de plantejar què és el sagrat, no?
Clar.
Què és el sagrat? Què entenem per el sagrat, no? Per aquest sacrum facere, no? Per aquest fer el sagrat, no? D'alguna manera, jo crec que el llenguatge dels símbols ens pot ajudar a apropar-nos-hi, no? En el sentit de que els símbols actuen com ponts de reunió, diguéssim, del món dels arquetips amb el nostre món de la manifestació, amb el nostre món exterior, no? Llavors, el sagrat compleix aquesta funció de fer que es produeixi aquesta connexió, aquesta relació, no?
El sagrat és el que va més enllà, no?, del que vivim en la realitat, per entendre'ns,
no? Més enllà, però està a dins de la realitat.
Però està, clar. Sí, això ho deia Sant Agustí, també, eh? Busco a Déu fora, però el tinc a dintre.
És que està a dins, que quan Lluís Catió, en el missatge retrobat, diu que l'art consisteix a descobrir el sobrenatural que està ocult en el natural, ens està dient això, també. És a dir que... Sí, sí.
Bé, podríem dir moltes més coses d'aquest llibre que recomanem, llegir, si cal per trossos, si cal rellegir. Això sí que ho dic jo, no ho diu l'autor, que deixa el criteri de cada lector la forma de llegir.
No, però si em permets dir una cosa, també recomano molt, quan arribem a l'últim capítol, al capítol de l'Orfeo de Monteverdi,
sí,
que es pugui veure, visualitzar l'òpera, avui en dia tothom té accés a YouTube, la versió que vam fer amb en Jordi Savall i la Capella Real al Liceu l'any 2002, que és extraordinària. N'han sortit després més, però aquesta versió està feta amb una consciència molt fina, molt, que té present tots els elements simbòlics del missatge òrfic, no? I per tant, des del vestuari, la il·luminació, la gestualitat, i no diguem, doncs, tota la interpretació musical, que és d'una bellesa extraordinària, no? Jo crec que llegir aquest capítol ha d'anar acompanyat d'escoltar i de veure aquesta producció.
Molt bé, per tant, complement musical, si es vol, sí, també, sí, amb els recursos actuals, que ja no són els discos de vinil o els cassets, sinó que hi ha altres maneres i és molt fàcil accedir a bona música amb els mitjans actuals. Doncs moltes gràcies. Recordem d'Orfeu a Monteverdi, assaig sobre música, inspiració, mite i sacralitat, llibre editat per Fragmenta. El seu autor, Josep Maria Gregori, ens l'ha ambientat una mica. Que vagi molt bé la difusió, però anem ara a l'altre llibre, a aprofundir una mica més. Vaja, tots dos són a l'estudi, els dos Josep Maries, Josep Maria Gregori, autor d'aquest llibre sobre música, i Josep Maria Tarragona, d'aquesta història d'amor de la Sònia. Bé, de la Sònia, què podem dir? Qui era aquesta jove, a banda del que hem comentat ja, senyor Tarragona?
Era una adolescent de Gràcia, d'una família immigrant, perquè
ella, de Galícia, no?
Ella mateixa havia nascut a Galícia, però ja instal·lada definitivament a Gràcia, i sense pare, perquè el pare havia desaparegut, i que estudia les Vedrunes, i absolutament normal. Però als 15 anys té una experiència molt curiosa que promet a Jesús que si li aprova, que si aprova
el curs que feia, no?
No, les matemàtiques.
Les matemàtiques. L'assignatura que de vegades es fa feixuga per alguns.
Sí, faria uns exercicis espirituals. I obté 6,1, que era exactament la nota que necessitava per a promediant aprovar el curs. I llavors ella, clar, es resisteix molt, però finalment va a Alacant a fer aquest exercicis espirituals, els quals són suspesos per falta d'assistents. I diu, això és la meva, i tal. I llavors, però en la missa de resurrecció, al final, el capellà li imposa l'Esperit Sant, llavors el mateix capellà sent una força enorme que passa a través d'ell, i ella sent una cremor, ho descriu així, perquè les coses sobrenaturals són inefables, com és, no es poden descriure en paraules. Potser en música sí, però...
Però el 6,1 és un signe visible, aquella
això
nota.
Això sí, és exacte.
Parlem del mateix que dèiem abans.
Sí, sempre se'n recordarà tota la vida, després quan en la seva oració treu aquest 6,1 a Jesús, li treu moltes vegades.
Sí,
no?
Sí,
que bé. 6,1 i tal i qual. No? Bé, després d'aquesta cremor que sent per la infusió de l'Esperit Sant.
Diumenge de Pasqua de Resurrecció, sí, de l'any 1986.
Sí, exacte. Llavors ella s'enamora perdudament de Jesús, que és el seu primer amor, i diu que sí, i vol viure aquesta història d'amor. I la vol viure com el seu amor únic i definitiu.
Com una consagració?
Sí,
que bueno, podria ser una vida... Això després.
Passa un any, no? Llavors, en aquest any d'adolescència ja creix físicament, però també creix espiritualment enormement a través de l'oració, sobretot, de l'oració davant del Sagrari, dels Giuseppets, de Gràcia, és on passa tot, passa a la capella del Santíssim dels Giuseppets, que jo hi vaig entrar.
A la plaça de les Ceps de Barcelona.
Per veure que hi havia, ja, i no hi ha res. Bueno, hi ha una capella del Santíssim, dic, bueno, ja deu haver alguna cosa especial aquí. Diu, no, no, no. I al cap d'un
any... No hi ha res molt diferent a altres capelles,
exacte,
però sempre hi ha coses.
Bueno, exacte, alguna cosa de bé, no? I llavors ella vol consagrar la seva virginitat a Jesús, cosa que és un fet molt recomanable, i que jo crec que, com feia Sant Ambròs a Milà, s'ha de fer una exhortació a que això sigui una cosa molt positiva, és una cosa molt positiva, i després busca, és clar, com viure aquesta vida esponsialícia amb Jesús la resta de la seva vida, no? I va a diversos llocs, no? I finalment es decideix, o veu que la voluntat de Jesús és que visqui com la seva esposa en un convent de clausura d'Alacant, clar, d'Alacant, no? I la seva mare llavors no li deixa, perquè es necessita el permís per escrit de la mare, per una noia que no té la majoria d'edat, i al cap d'un any, bueno, també altres consellers espirituals diuen, no, tu has d'esperar un any com a mínim, no? Perquè això no pot ser. I ella, pues, clar, incrementa la seva oració amb Jesús, finalment obté que la seva mare li signi el permís per entrar, encara que sigui menor, al convent com a monja de clausura, i aleshores fan un viatge, una mica d'acció de gràcies, al Pilar de Saragossa, i en aquest viatge en automòbil tenen un accident i ella mor a l'alçada de Lleida, mor a l'Hospital de Lleida.
Per tant, en mig viatge passa això, sí. Mor només ella, els altres
no,
ocupants
els altres
de la
no,
família, no?
No, no, no.
Evidentment, la mare viu.
Els cinc ocupants del cotxe queden il·lesos, els altres quatre, i ella, en canvi, mor. mor immediatament.
És curiós que puguem parlar d'això, que la mare estigui parlant, ho sabem, sí, avui, de la, sí, seva filla, amb gran alegria, quan tot ve d'una tragèdia, també. Un accident,
sí,
és una tragèdia.
Sí, però si després vius la història d'amor i que té que veure amb el que parlava abans en Josep Maria Gregori sobre la transcendència, doncs, efectivament, ella diu, vull anar al cel perquè aquesta és la voluntat de Jesús. Mm-hmm. I allà el podré estimar més i podré fer que els altres l'estimin. No? I clar, això és un desig expressat per ella. I com que aquest amor és tan intens i tan realitzat, aquest amor esponsalici amb Jesús, bueno, pues, potser no hi ha, des del punt de vista teològic, cap inconvenient en que això ja es realitzi plenament al cel, que no calgui passar per 20, 30, 40, 50 anys d'una vida en un convent de clausura.
Sonia, Testimonio de Amor, 1970-1987, la tesi de fons d'aquest llibre, que per cert es presentava ahir dijous a Barcelona, a la Basílica de la Concepció, és que es pot ser sant encara que es tingui una vida curta. A vegades associem la santedat amb aquestes llargues vides, no?, de grans personatges, que també ho poden ser, no? Però sí, una noia senzilla del poble que troba Déu, que es consagra i, sí, que malauradament mor d'accident, pot ser una santa.
Pues sí, perquè, diguéssim, Jesús mateix, lloa al Pare perquè ha expressat aquestes coses als senzills i humils, però és que la paraula que utilitza Mateu és nemoi, que és els pàrvuls, o sigui, els petits, no? Per tant, un petit pot ser sant.
I pot haver-hi procés de verificació? Amb això acabem ja.
Ah, això.
Ja es dirà, no? L'església.
Això ja es dirà, l'església. És l'església, l'església.
Molt bé. I també el poble que coneix, sí, aquesta noia, sí, i la seva mare. Moltes gràcies, no hi ha temps per més, però ha estat un plaer compartir la nostra taula amb Josep Maria Tarragona, autor del llibre Sonia, Testimonio de Amor, i Josep Maria Gregori, autor d'Orfeu a Monteverdi, assaig sobre música, inspiració, mite i sacralitat, editat per Fragmenta, l'altre és del CPL, Centre de Pastoral Litúrgica, que vagi tot molt bé. Fins una altra.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Estem compartint la cançó Amor inexplicable, amb la qual el grup Worship.cat ens ambienta el missatge dedicat a l'amor de Déu per sobre de les riqueses, recollit a la paraula de Déu d'aquest diumenge 28è durant l'any. I repassem per acabar algunes notícies molt breument. Us expliquem que, a banda de la notícia sobre el nomenament del nou bisbe de Sant Feliu de Llobregat, hem sabut aquests dies que la Fundació Joan Maragall commemora enguany el seu 35è aniversari. Amb voluntat de retrospectiva, el president actual de l'entitat, Jaume Angelats, adreça una carta a tots els socis i amics en què reivindica l'aniversari de la Fundació com una fita per seguir sent un lloc de trobada i elaboració creativa de ponts entre la fe i la cultura. A més, Catalunya Sacra participa aquest cap de setmana un any més en les Jornades Europees de Patrimoni. La xarxa catòlica proposa més d'una trentena d'activitats gratuïtes que podeu trobar en el web cataloniasacra.cat/agenda. I també és notícia que la Germandat del Rocío de Barcelona celebrava la seva darrera Eucaristia a l'església de Sant Jaume dissabte passat, al vespre, i després feia el trasllat en processó solemne fins a la seva nova seu canònica, la parròquia internacional de la Mare de Déu de Betlem a la Rambla de Barcelona, amb el Sin Pecado, que ja és a la capella del Sagrat Cor d'aquesta església. I també us comentem que la família claretiana d'arreu de Catalunya celebrava amb una bona representació dissabte passat el 175è aniversari de la Fundació de la Congregació. La jornada va tenir lloc al Temple de Sant Antoni Maria Claret de Vic. Acabem dient que l'Església de Barcelona, la diòcesi, s'assumarà a la invitació del Papa Francesc per pregar pels fruits del sínode aquest mateix vespre a les 7 a la parròquia de Sant Pau del Camp de la capital catalana en comunió amb Roma. I això ha estat tot. Felicitats a les Pilars. Demà, festa del Pilar, dia de la Hispanitat. Tornem divendres vinent a 2:15 a COPE Catalunya, al 783 de l'Ona Mitja, al Mirall. Bona setmana!